del suport que aquests col·lectius reben en diverses matèries, en matèria d'habitatge, en matèria de beques menjador, en matèria del servei d'atenció domiciliària i altres. També creix d'una forma corresponent amb el que la ciutat necessita, el capítol de l'educació, i també el capítol de la cultura, que com sabeu hi ha hagut un increment en la dotació dels equipaments del darrer exercici, i que per tant el que necessitem és convertir en estructural, que com que s'havia convertit una mica en qüestions puntuals i que havien vingut aportant a través de suplements de crèdits durant aquest mateix any 2015. El capítol de l'habitatge rep una aportació important, i és també especialment per mi satisfactori poder destacar que el que diem nosaltres la dimensió segona del pacte, que són les entitats, les associacions socials, culturals d'aquesta ciutat, que són el nervi d'aquesta ciutat, reben un increment de les dotacions que havia estat molt contingut els darrers anys i fins i tot tocat a la baixa a l'inici del mandat passat, quan la crisi impactava de forma més directa aquest ajuntament, i això per nosaltres és satisfactori. També destacar la qüestió del manteniment de l'entorn urbà, de l'urbanisme, etc., i del coneixement, la tecnologia i la innovació, que malgrat ser partides quantitativament molt inferiors, continuen rebent el suport d'aquesta proposta de pressupost, perquè condueixen, entre altres coses, que a través de mecanismes que podríem qualificar de Smart City ens permeten guanyar en termes d'eficiència, i per nosaltres això és important. Destacar també en el capítol de les inversions, perdoneu, abans d'entrar en les inversions, els recursos humans, també és satisfactori per nosaltres poder dir que recollim lògicament el que diu la llei d'acompanyament del pressupost general de l'Estat, i que per fi també els treballadors públics comencen a notar, podran començar a notar el que és la recuperació de l'economia, i que tal com marca la llei d'acompanyament, les nòmines creixeran un 1% l'any que ve, i també es podrà procedir amb la recuperació de la part pendent de la paga extra de l'any 2012 que encara restava. També fer una anotació sobre el Servei Municipal d'Ocupació. Ho dic perquè una lectura superficial, ho hem explicat en informativa, però que no conduís a engany. Hi havia una de les partides que financen els plans d'ocupació que no teníem la certesa, com hem formulat la proposta inicial, de que efectivament es rebria. De fet, certesa encara no la tenim. I per tant, m'estic referint a les propostes de l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana va finançar l'any 2015 amb 250.000 euros plans d'ocupació. Aquesta partida no la tenim clara, i per tant no l'hem posat ni en l'ingrés ni en la despesa. Si arriba, la podrem posar tant en l'ingrés com en la despesa. Això fa que amb una primera lectura on podria veure que el pressupost del servei d'ocupació baixa. I això us ho vull explicar perquè això no és així. De fet, el pressupost del servei d'ocupació només baixa amb 150.000 euros i no amb 250.000. Això vol dir que l'aportació municipal creix amb 100.000 euros, perquè la qüestió de l'ocupació, com tothom sabem i hem vingut parlant també bastament, continua sent molt crítica, perquè per molt bé que vagi l'economia, tots constatem que hi ha importants col·lectius que tenen dificultats molt intenses per poder-se reinserir. I per tant aquí la intervenció pública creiem que ha d'anar a l'alça. Pel que fa a les inversions, destacar la continuïtat de les grans obres que aquesta ciutat té endegades en l'àmbit, per exemple, esportiu, la Guinardera o el nou pavelló de Leonardo da Vinci, en l'àmbit cultural, el Teatre de la Unió, l'habitatge de protecció oficial, social, de Promusa, qüestions que tenen a veure també amb els preus empresarials, dependents en aquest cas de finançament extern, i altres que tots vostès tenen detallades. Destacar també el pes encara molt important de les expropiacions de les zones verdes, que també ens limiten, i és una llosa que aquesta ciutat encara avui suporta. Bé, amb tot plegat, he fet una mapa molt, molt general, no? Però jo diria que estem davant d'una proposta pressupostària que crec que per la ciutat és interessant, que baixa lleugerament el seu ràtio d'endeutament també, que preveu mantenir el bon estat general de les finances municipals, i que en conclusió ofereix el que deia, no? Més serveis, més inversions amb una mica menys de cost o menys cost, i que això és fruit sobretot de la potent reactivació econòmica que aquesta ciutat viu, i és fruit també de la possibilitat que ens dota el bon estat de les finances d'aquest ajuntament. I per finalitzar aquesta exposició inicial, voldria fer un capítol ràpid d'agraïments, no? En particular a tots els meus companys de l'equip de govern i a les àrees que representen, perquè hem fet un pressupost en molt poc temps i això ha comportat molta feina per part de tothom, i també per part de l'àrea d'economia, com no pot ser d'una altra manera, no? A l'alcaldessa i les persones que lideren aquest equip de govern, perquè doncs m'he sentit, diguem-ne, emparat, diguem-ne, pel seu suport per poder mirar de transaccionar i de negociar acords amb tots els grups i en particular doncs, amb el grup d'Esquerra Republicana més. No? A tots els grups, ja ho he dit, perquè jo crec que hem tingut un clima constructiu i positiu i la ciutat doncs, crec que d'això se'n beneficia. I finalment, doncs, ja ho deia també al principi, el grup d'Esquerra més, perquè bueno, crec que entre tothom hem proveït doncs, un enriquiment substantiu de del paquet pressupostari, de les ordenances fiscals, i és un acord que ens dota de consistència a l'Ajuntament i, per tant, també a la ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a doncs, grups que volen intervenir. Sí, digui.
Sí, no. És per saber-ho i per deixar constància, però si és una qüestió d'ordre, si el que sometrem a votació avui és el pressupost inicial presentat per l'equip de govern o ja estan incorporades les propostes de l'Esquerra més, perquè si fos així, en tot cas, demanaríem l'explicació també de quina és la proposta d'Esquerra més per poder-la votar, lògicament, té la seva lògica.
El pressupost és el pressupost que presenta l'equip de govern i, per tant, aquest pressupost... és el que s'ha de debatre. Aquest equip de govern, evidentment, ha tingut en compte, com ha explicat jo crec molt bé el tinent d'alcalde, diverses propostes que han presentat jo, a través de les converses que s'han tingut amb els diferents grups. I, per tant, nosaltres presentem una proposta on jo crec que podem satisfer algunes de les demandes o prioritats que per part d'algun grup se'ns havien posat a sobre la taula i que doncs, ha de poder fer que aquest pressupost prosperi. Per tant, entenc que el que debatem és el pressupost. No, no sé quina qüestió d'ordre hi veu vostè.
No, si em permet, si féssim la simulació amb les mocions, és a dir, si presentem una esmena, també es discuteixen les esmenes i si queda aprovat el conjunt. Jo estic exposant això si realment el que ja ha negociat és el conjunt de les propostes d'Esquerra Republicana, llavors, en tot cas, el que estaríem votant és un pressupost presentat per l'equip de govern conjuntament amb les aportacions d'Esquerra Republicana i llavors el que demanaria és que es fes l'exposició inicial de les dues aportacions per poder-li donar, si després s'ha de votar en conjunt. Si no és així i és un acord que s'han incorporat algunes coses d'algun dels altres grups i que en tot cas presenta l'equip de govern i ells tenen les seves pròpies aportacions, res a dir, però jo vull que m'ho aclareixin i ja està.
Senyor Bruguerola, té la paraula. Jo no hi veig qüestió d'ordre, però...
No, és que acabem de fer una comissió informativa que sobretot servia per explicar les modificacions que s'han introduït amb la documentació que forma part de l'expedient que portem avui a aprovació, que algunes d'elles eren tècniques, però altres eren polítiques. Llavors aquí estan recollides les aportacions del grup d'Esquerra Més i també, diguem-ne, val a dir, i ho comentàvem l'altre dia, no?, que aquestes propostes en diversos casos coincideixen amb propostes d'altres grups. No se li escapa a ningú, això. Però és que ara hem fet aquesta comissió informativa que vostè ja estava excusat i no ha pogut venir, però hem donat explicació sobre aquesta qüestió perquè tothom tingués clara quina era la proposta que presentàvem.
Gràcies. Doncs senyor Benejan, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Voy a extractar los puntos básicos de la que será nuestra propuesta para las modificaciones de presupuesto y por eso hoy no votaremos a favor del presupuesto presentado por el equipo de gobierno. En cuanto a los ingresos, valorar positivamente, por un lado, el IBI, en cuanto al IBI, el no aumento de los ingresos por IBI, de la recaudación por IBI, previsiblemente, por la reducción de los valores catastrales. Recordemos que esto fue ha sido gracias a una moción de la oposición, no del equipo de gobierno, que el equipo de gobierno cogió en su momento, pero que ha sido muy beneficioso para que el equipo de gobierno tenga también margen en los años próximos para poder incrementar, eso le da pie a poder incrementar el tipo impositivo que ha rebajado este año para mitigar esa... que ha subido este año para mitigar la bajada de los valores catastrales. Valoramos positivamente que esto se haya producido y que permita que la gente a día de hoy no esté pagando más como cada año de los anteriores por el IBI. También valorar positivamente las aportaciones del Estado que ha hecho, que aumentan este año y llegan hasta los 18.200.000 euros por la participación del Ayuntamiento en los ingresos del Estado. Que el Estado es el mayor aportante a los ingresos del Ayuntamiento después de los ciudadanos como institución, ¿no? También valorar positivamente el SOM, las aportaciones al SOM, pero reivindicar que el SOM entendemos que debería convertirse en un instrumento mucho más eficaz de lo que a día de hoy hemos conseguido para poder insertar a la gente que está en paro en el ámbito laboral y que puedan volver. Se hace un hincapié en las personas, en los parados de larga duración, pero entendemos que con un poco más de presupuesto podría conseguirse bastante más efectividad. Y valorar negativamente las siguientes cosas. En cuanto al ICIO, entendemos que el impuesto de construcciones e instalaciones, entendemos que podría aún incidirse más para la instalación de nuevas empresas si el ICIO fuera un poco más barato. Es decir, en el ICIO, que no es que sea mucho más caro que en otros municipios, pero si conseguimos rebajarlo un poquito, cosa que al ayuntamiento no le supondría una disminución de ingresos considerable, sería asumible, conseguiríamos que las empresas tuvieran más facilidad para instalarse, sobre todo las nuevas empresas que vienen a instalarse en San Cugat, y las que ya están, pues que también pudieran iniciar proyectos nuevos pagando un poquito menos del impuesto. En cuanto a la plusvalía, también valoramos negativamente que no se haya acogido nuestra reivindicación desde hace ya 3 años, por la que las personas o entidades que venden un inmueble o transmiten un inmueble por debajo del valor de adquisición tengan que pagar una plusvalía cuando en realidad no tienen ninguna plusvalía económica real. Se les gira así un impuesto por un incremento de valor que en realidad no han tenido, lo cual les hace todavía incidir más en la pérdida económica que sufre por tener que vender por debajo del valor de compra, ¿no? Esto debería cambiarse. También tendremos el debate en las ordenanzas fiscales, porque nuestra propuesta es de que esto no se cobre, simplemente, que no se cobre a las personas que tienen que vender, precisamente por las sentencias que ha habido y de los tribunales de justicia que dicen que no se devenga el impuesto cuando se vende por debajo del precio de adquisición. También criticar el aumento de ingresos por aplicación acumulada del incremento del IPC. Como sabe todo el mundo, cada año se va actualizando los tipos impositivos para poder conseguir un incremento en los ingresos que sea equivalente al incremento o a la variación del IPC, que en los 5 últimos años siempre ha sido al alza y, por lo tanto, se ha ido acumulando una subida al alza, ha sido al alza la variación del IPC. Este año no lo es, pero llevamos en el plazo de los últimos 5 años un incremento de casi un 9,5% en los impuestos en general. Es decir, acumulando las variaciones del IPC que hemos aplicado a nuestro presupuesto de ingresos, hemos ido acumulando una subida de resultados de un 9% que han subido los impuestos en general en San Cugat. Pero el resultado de la variación de los precios al consumo en realidad no ha subido un 9%. Al contrario, se ha quedado igual o incluso ha bajado un poquito. Es por eso que nosotros, acumulando las subidas de las variaciones parciales que había cada año, hemos tenido como consecuencia una subida general de casi el 10%, que entendemos que no correspondía en los años de crisis. En cuanto a los gastos, valorar positivamente el aumento en políticas sociales, como decía el señor Burraolas, que ha subido un 13%, de forma genérica, pero a pesar de ello hay partidas concretas que entendemos que se han reducido quizá no deberían haberse reducido, como por ejemplo la dotación de material y actividades para las residencias de la gente mayor, que se han reducido de media estas dos partidas un 15%, que entendemos que no van sobradas las residencias, estos equipamientos para la gente mayor de medios como para que se les reduzca un 15%, aunque se hayan aumentado otras partidas que también son de interés que se aumente. Por lo tanto, haber reducido estas partidas es lo único que ponemos la pega a las políticas sociales, al aumento del 13% de las políticas sociales. Y también lamentar que no se aumente la partida de inclusión social a las personas con discapacidad, que ha quedado igual, y entendemos que es una cosa en la que se puede incidir más y se puede ir más allá dotándola con un poquito más de presupuesto. También valora positivamente el aumento de dotación al Pla Local de Juventud, pero valora negativamente los pocos recursos que se dotan a nuestro modo de entender el presupuesto para el mantenimiento de las calles. Nosotros cada año reivindicamos que el dinero que se destina al mantenimiento de las calles sea superior, está en torno a los 800.000 euros y nosotros entendemos que hace falta mucho más. Y se concentra muchas veces toda la actividad en ese sentido a final del mandato, cuando falta poco tiempo para las elecciones. Y esto es una crítica que nosotros hacemos y queremos dejar constancia, porque entendemos que el mantenimiento se ha de hacer siempre, el primer año de mandato, el segundo, el tercero y el cuarto. En la misma medida y en la medida en la que hace falta, porque las calles pues tienen problemas y la gente se queja y hay que hacerlo cada año. Si hay que dotar un poquito más de presupuesto en ese sentido, pues queremos que se haga. También las aportaciones a entidades que hacen política. Nosotros entendemos que las entidades que hacen política deben financiarse por los canales tradicionales, como hacen los partidos políticos, no a través de financiación pública, sea cual sea la entidad, en cualquier sentido y de cualquier color político. Por lo tanto, criticamos que se financie desde el ayuntamiento, desde una institución pública, a entidades que hacen política. También criticamos el excesivo presupuesto en el Departamento de Comunicación. Es una reivindicación nuestra de cada año, ya lo he comentado muchas veces con el señor Bulgarolas. El presupuesto de comunicación interno del Ayuntamiento, al margen de los organismos públicos de comunicación, como la EPEL, de Cugat.cat, el departamento es muy amplio, el presupuesto, y entendemos que hay que mejorar en la comunicación. Entendemos que se dote la comunicación, porque siempre hay que mejorarla, pero entendemos que la forma en la que se está utilizando esa comunicación no es la correcta. Y por eso, si se sigue utilizando de esta manera, entendemos que el presupuesto que se dedica es excesivo y estaría mejor utilizado en otras áreas. Otras reivindicaciones es la falta de inversión en equipamientos deportivos, especialmente en lo que no es el centro o justamente el centro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Mirasol, Valdoreche, Las Planas, La Floresta, equipamientos deportivos que hacen falta y que tenemos equipamientos deportivos en algunos lugares que están muy bien y otros en otros lugares que dejan mucho que desear. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Benejam. S'ha cenyit molt bé el temps, molt calculat. Per part del Partit Socialista, té la paraula el senyor Soler.
Molt bé, primer jo crec que és de justícia agrair totes les explicacions, les llargues explicacions que hem tingut, no només en comissions informatives, sinó també en converses bilaterals i alguna trucada telefònica, i per tant és d'agrair a la tinença d'alcaldia aquest intent d'aproximació per sumar-nos al pressupost. Com no pot ser d'una altra manera, també l'equip tècnic i els col·laboradors que han ajudat a realitzar aquest pressupost. I per tant, doncs, bueno, estem aquí un altre any abans que acabi l'any per intentar aprovar un pressupost que previsiblement i pel que ha sortit a la premsa doncs ja es dona per aprovat. Donat en el temps que estem, que són temps convulsos, creiem que aquest pressupost també parteix d'una certa irrealitat, no? Davant de la incertesa de la governabilitat o del desgovern que tenim en aquest moment en el nostre país, doncs fem que hi hagi moltes coses que pengin d'aquesta incertesa, i els pressupostos i els ens locals en són una conseqüència. No sabem pas quin és l'horitzó que ens depara, però bé, sembla que des dels ens locals no tinguem aquesta mirada i fem com si no passés res, i les aportacions que ens han de venir de l'Estat ens seguiran venint i les aportacions que ens han de venir de la Generalitat ens seguiran venint, cosa que fa temps que estem batallant i que tenim certes dificultats amb alguna de les administracions. Per tant, nosaltres ja posem en qüestió algunes de les acusacions per la via d'ingressos que té aquest pressupost. En les seves explicacions es deien que l'ajut de l'augment de padrons ens ajudarà a disminuir la pressió individual, la pressió fiscal individual o familiar. Sí, en certa manera doncs té raó, però nosaltres, clar, és una certa enganyifa. Creiem que aquesta rebaixa en l'IBI no es correspon amb allò que sempre hem defensat els darrers anys, que és demanar amb vehemència la ponència cadastral per tal d'anivellar el que seria el valor cadastral amb el valor que s'està aplicant actualment amb l'IBI. Creiem que aquest document que ens presenten també s'ha quedat curt amb el ventall de l'aplicabilitat de la tarifació social. Creiem que podíem haver anat més enllà. Esperem que es pugui reeixir d'aquí fins al desembre, fins a l'aprovació definitiva. I de fet el nostre grup s'ha mirat bastant bé tots els números, les partides. Hi ha algunes coses que no entenem, però que tampoc no parlarem aquí en el ple perquè no té cap sentit. Nosaltres el que sí que hem fet són un seguit de propostes basades en dos grans blocs, en els blocs de les despeses o inversions i en el bloc del que serien els ingressos o la reducció per estalvi. En tot cas, respecte a les despeses, tindríem els quatre àmbits que nosaltres hem classificat com serveis a les persones i participació. Tindríem un altre bloc, que és l'espai públic, equipaments, inversions, el desenvolupament econòmic o de promoció econòmica i els serveis propis que prestem, la gestió i l'estructura de l'Ajuntament. Per fer quatre pinzellades amb temes de polítiques socials, nosaltres creiem que hi ha una manca específica d'alguns programes que lliguen necessitat empresarial amb voluntat personal d'inserir-se en el mercat laboral per part de les persones que tenim aturades. Creiem que també hi ha una mancança amb el que seria l'adaptació de les nostres taxes i preus amb el que seria una tarifació social verdadera, només s'aplica en determinats aspectes. També queda una mica penjat el que seria la bossa de suport a les matrícules de les escoles bressol, que és insuficient en aquest moment. Li donaríem una major cobertura al que seria el programa de rehabilitació i habitatges i edificis com a política social amb aquelles persones que tenen necessitats i que en aquest moment no s'està portant a terme o s'està portant a terme amb molt poca incidència. I després tindríem dos grans blocs, que és aquesta bossa de contingència que nosaltres us anomenaríem, que això no li vam passar, però que li passarem, que és en previsió a l'impagament de la Generalitat. Jo en la darrera comissió informativa els hi preguntava quin era el volum del deute total de la Generalitat i vostè ens estimaven aproximadament amb 4 milions d'euros, més una previsió d'aquest pressupost d'un milió i mig. Creiem que, igual que fem amb les zones verdes, hauríem de fer una previsió d'una bossa de contingència aproximadament de 5 milions i mig, precisament per aquest impagament de la Generalitat que no sabem si ens podran pagar o no, per tant hauríem de fer aquesta reserva i poder-ho destinar, que al cap i a la fi són polítiques socials. En el camp de la participació, hem vist que hem fet un gest amb el tema de participació en els consells de barri del centre, per nosaltres no n'hi ha prou, creiem que els barris del centre han d'estar equiparats en els barris els barris que havien estat tradicionalment al Consell de Districte, com la Floresta Mirassol i les Planes, la mateixa dotació pressupostària, perquè entenem que aquesta partida ha de ser com a funcionament o com a estructura i nosaltres el que enteníem és que la lliure disposició ha de ser de lliure disposició també pels barris del centre. Recordar que els dos barris del centre són els que aporten el 80% de la població del nostre municipi. En àmbits de participació podem dir alguna despesa per tal de dinamitzar i publicitar el que són els consells no només de barri sinó els consells sectorials i de participació ciutadana. Estaríem per una revisió de les subvencions de totes les entitats, però en aquest cas sí que ens agradaria haver tingut un programa, un pla de mecenatge sobretot per a les entitats esportives. Un pla de mecenatge que ens ha de conduir que les nostres entitats esportives es puguin valdre per si mateixes. Respecte a l'espai públic i el que serien les inversions, podríem parlar de moltes coses, no? Però evidentment nosaltres hi trobem faltar un barri dels que està molt discriminats actualment, precisament perquè tenen un dels serveis bàsics, com pugui ser l'aigua, és el barri de Can Barata, no veiem cap tipus d'inversió aquí per tal de la construcció del segon dipòsit o, en tot cas, lligar la xarxa de subministrament d'aigua a el que seria la xarxa urbana. Estic mirant el temps, encara em queda temps. I alguns temes com, per exemple, com desenvoluparíem el pla de Masies, com acabaríem de cobrir les dues pistes Sant Francesc, encara que només n'hi hagi una reivindicació, què faríem amb el complex esportiu de la zona de Mirassol, l'eixamplament o, en tot cas, el tema de fer més gran l'aparcament del tanatori municipal. En aquests moments tenim certes mancances amb determinades defuncions que està palès i els cotxes sobre les voreres, o l'aparcament provisional del cap de Can Mates. Tampoc ho hem vist reflectit en el pressupost. Una partida específica pel pla de xoc juvenil, segons la moció que vàrem aprovar en aquest ple en el passat mandat, o un impuls del que seria la responsabilitat social corporativa no només de l'Ajuntament, sinó de aquelles empreses que treballen per l'Ajuntament o els organismes autònoms i empreses municipals, i els proveïdors propis de l'Ajuntament. I la nostra ja tradicional destinació del 15% de l'IBI comercial a promoció del comerç de la ciutat. En tema de gestió, dues pinzellades molt breus, que serien, nosaltres veiem positivament l'augment de la plantilla de la policia local en aquest període, en aquest mandat, però nosaltres sempre hem estat crític i creiem que hauríem d'anar a més, hauríem de sobrepassar aquesta previsió i ser una mica més valents. I després, una reivindicació i a proposta del Partit dels Socialistes, la contractació d'agents cívics mitjançant primer un pla d'ocupació i després la seva consolidació en la plantilla. Respecte al que seria a la partida d'ingressos i que faria possible tot aquest augment de lo que nosaltres incorporaríem en el pressupost, tindríem doncs l'adequació, com he comentat, de l'IBI cadastral, però sobretot per intentar, diguéssim d'alguna manera, regularitzar l'IBI, que això repercutís també en el terreny, sobretot industrial, que és el que ens aporta. La posada en marxa d'una manera valenta de les zones verdes i blaves, augment d'aquesta recaptació, d'aquest capítol de recaptació. Creiem que hi ha zones en el nostre municipi que tenen una pressió excessiva i una immobilitat al parc mòbil durant la setmana i que això s'hauria de poder potenciar sobretot a l'entorn del nostre monument com és el monestir. Altres temes, ho ha dit el company, la partida destinada a comunicació, publicitat i propaganda de l'Ajuntament s'hauria de reduir bastant, hauríem d'intentar rebaixar-la al màxim. Un augment de previsió i sobretot amb un intentar realisme de les plusvàlues. Els darrers anys tenim una sobre recaptació de la previsió de les plusvàlues. Creiem que nosaltres hem de ser més realistes i no tenir aquest marge de 4 a 5 milions per si acas falles. Jo crec que això sí que es podia incorporar també en el que seria el pressupost de l'Ajuntament. I evidentment la reducció de l'estructura de designació directa per part d'aquest equip de govern. Realment ho deixaríem aquí, aquesta primera intervenció, i ens agradaria, amb una darrera intervenció del darrer ple que presentaven vostès una modificació del pressupost, nosaltres els vam dir que 17 modificacions d'un pressupost anual són excessives. Vostès ens van dir que era per qüestió tècnica i que estaven previsibles. La meva pregunta ja avui és: quantes modificacions tenen previst vostès fer en el proper any 2016, per tenir-ho present, per no dir-li al proper any que 17 modificacions són moltes? Moltes gràcies.
Gràcies, totes les que siguin necessàries, senyor Soler. Té la paraula el senyor Gutiérrez, d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, bon dia. Primer de tot agrair al tinent d'alcalde, al Carles Bolaroles, per la... l'exercici que ha fet doncs, de trobar-se amb tots els grups municipals i de, bueno, en el meu cas era la primera vegada, com m'està passant amb moltes coses que tractem aquí, que tractava una qüestió com aquesta, i l'exercici de pedagogia ha sigut molt, 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 molt agraït. I també per començar avanço, nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Com ja hem dit reiterades vegades, plantegem el nostre posicionament pel que fa al pressupost i les ordenances fiscals alhora, és a dir, que plantegem els ingressos i les despeses fruit d'un mateix PAC i concretament amb aquest exercici, amb aquest pressupost, hem volgut fer èmfasi en la part d'ingressos, després em referiré per què i com ho hem fet. En les ordenances ens vam abstenir precisament per seguir-les treballant i és un dels motius pels quals també ens abstindrem avui. També per donar continuïtat i per facilitar la tramitació del pressupost i evitar una pròrroga. Avui en parlàvem dels tempos de com van d'ajustats. I en segon lloc perquè avui hem conegut els últims canvis de cara al pressupost, però encara menys falta saber encara el resum final, diguéssim, de com acaben les ordenances, que com hem dit doncs, tractem conjuntament. I sobretot doncs, com es desenvolupa la qüestió per nosaltres prioritària mateix, que és el tema de la tarifa social i pel que fa als preus i taxes públiques, així com també el tema de les bonificacions i les subvencions d'IBI a les famílies que no poden complir les seves obligacions tributàries. Què ha de passar perquè en l'aprovació final nosaltres no votem en contra? No? Com deia, fem èmfasi en la part d'ingressos, sobretot, també alguna qüestió més. En primer lloc, com deia també, la tarifació social, proposta històrica. Nosaltres esperem, en el ple ordinari de desembre, tenir un debat sobre aquesta qüestió. Nosaltres almenys farem una proposta de desplegament de la moció aprovada el 2011 i esperem conèixer la proposta aquesta pactada entre Esquerra i Convergència, que imagino ja és una proposta conjunta, i esperem doncs, que en el debat de desembre puguem tenir un debat sobre això i vincular-ho, en el nostre cas, en el nostre posicionament final. En segon lloc, doncs, també veure què passa amb les al·legacions presentades a les ordenances fiscals. Nosaltres, com ja vam dir en l'últim ple, no, en el penúltim, no compartim la baixada de l'IBI tal com es planteja per l'equip de govern. Pensem que aquesta baixada, aquesta modificació s'aplica a tot el padró de béns immobles i per tant beneficia més a aquells contribuents que són titulars d'un bé immoble de major valor cadastral, és a dir, beneficia a qui té valor objectiu, a qui més valor objectiu disposa en el seu habitatge, en la seva. I per això considerem que la majoria de persones del municipi aquesta rebaixa no els suposa cap benefici substancial i en canvi l'Ajuntament deixa de recaptar un milió d'euros. Ens ha quedat molt clar que el padró augmentarà, és a dir, que no és aquest milió d'euros. És veritat, serà molt més el que no deixem de recaptar. Pel que fa a les despeses i per no allargar-me, jo em centraré en una part, que és en la part de les inversions. Nosaltres celebrem la inclusió de partides que en projectes doncs, que nosaltres ja duiem al programa i que ens agraden. No? Algunes, no sé, per destacar exemples, no? Pues la millora del wifi municipal, que és una qüestió que dèiem, no? Som un Smart City i el wifi no fa pena, o una, no? Una planteja una promoció d'habitatge per gent gran. Nosaltres creiem que falten inversions importants, sobretot en relació a mocions que s'han aprovat en aquest ple. Falta renovar la flota municipal en criteris d'eficiència i estalvi energètic. També falta inversions en instal·lacions de generació energètica en els propis equipaments municipals o una prioritat valenta, molt, molt més valenta, de l'habitatge protegit de lloguer. Finalment, em referiré també a aquest milió d'euros que es planifica pel que fa a participació ciutadana. Crec recordar que el compromís a l'inici del ple era, o sigui, a l'inici d'aquest mandat era no, que destinaríem un 10% de les inversions a participació. Dic que un milió de 15 milions no és un 10%, i molt menys si es preveu al llarg de l'any, no? Perquè ja, aquí ja plantegem les primeres modificacions de pressupost, si es preveu la inclusió d'un superàvit de 3 milions i mig d'euros pel que fa a les zones verdes, que ara també en parlaré. Potser ens caldrà entendre també, per saber què passa amb aquest milió d'euros, doncs quin mecanisme establirem per gastar-lo, no? I com, quin mecanisme serà la participació ciutadana i per què ho separem, perquè al nostre entendre no ho entenem, de les disposicions dels consells de barri, no? I per què no ho tractem conjuntament. I finalment, doncs, això que deia, no? dels 3 milions i mig d'aquests de superàvit, lamentem que, i entenem que no hi ha alternativa, però lamentem que 7 milions no, 15 més 3, 8, 18, siguin dotacions per fer front a expropiacions de zones verdes, com ja ho hem dit, no? Demostra, i altres modificacions que tindrem al llarg de l'any en altres sorpreses i en altres nyaps i altres qüestions doncs, judicials i urbanístiques amb les quals ens anem trobant. Res més, jo simplement això, dic que ens abstindrem, que seguim, que com avui ens demanava el tinent d'alcalde, nosaltres seguim disposats a parlar de les nostres propostes, malgrat hi hagi un acord i amb una altra força política, i res més.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana Més, té la paraula el senyor Vilassinyà.
Bona tarda. En primer lloc, també posar sobre la taula la tasca realitzada per l'equip d'economia. Jo no sé si demanar-los disculpes perquè sé que els hem apretat excessivament en els darrers dies, en les darreres setmanes, especialment el director de l'àmbit, segurament fins a punts complicats en esprema l'origen de les partides, el per què, com i quan. Però vostès entendran que també era la nostra feina. Miri, nosaltres ja vam dir que i no vam ser els únics, que faríem una tasca d'oposició responsable, fiscalitat de l'equip de govern i també proposta, i per tant intentar governar o realitzar tasques des de l'oposició. Molt sovint s'ha dit que des de l'oposició no es pot posar ni una paperera, i nosaltres amb aquest acord, igual que altres grups en el seu moment i segurament també endavant, posarem papereres en tenent-les com a contenidors en l'àmbit social, en l'àmbit de promoció econòmica, en l'àmbit educatiu i moltes altres. Per tant, des de l'oposició sí que es poden posar papereres, partides pressupostàries i inversions. Segurament l'aritmètica electoral ens ha permès desenvolupar part del nostre programa electoral en aquests acords. Què hauria passat si, és un concepte en història sobre el nas de Cleopatra, què hauria passat si no hi hagués majoria absoluta, que si hi hagués majoria absoluta, què hi hagués passat si en comptes de 3 fos 1, què hi hagués passat, però això, companys, això no té sentit. Per tant, el que hem de parlar és del present, i el present el que permet, com dèiem, era intentar arribar a acords i arribar a acords que després lligarem, doncs creiem que ha estat positiu. Aquí, en aquest pressupost, no hi ha tot el nostre programa electoral, ni és el pressupost que nosaltres hauríem fet totalment, però sí hi ha una bona part d'aquest pressupost que té la nostra petjada i del conjunt de les forces d'esquerra, perquè en el fons molt sovint tenim programes molt similars i per tant crec que tots ens sentirem representats en moltes coses. Dèiem abans l'augment del 13% de serveis socials, aquí no de l'esquerra o no de l'esquerra se sentirà representat. Per desgràcia és una necessitat, segurament si no la tinguessin seria més reduïda. Nosaltres ens casem amb la ciutadania, amb el nostre programa electoral, i per tant aquesta ha estat la posició en aquest terme. Una posició que ha hagut de ser ràpida en les darreres hores, perquè, com saben, aquesta aprovació inicial de pressupost no és com les ordenances, que es permeten fer al·legacions, per exemple, de crear partides. Si ho podíem haver deixat per l'aprovació definitiva, però no podíem haver creat partides i per això hem hagut de crear-les en aquests moments, tant partides d'inversió com moviments interns. I, per tant, aquesta presa hem tirat endavant tot plegat. Els companys de la premsa i els companys de l'equip de govern saben que l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana Més s'ha signat fa una estona. En aquests moments s'estan fent les còpies i se'ls donarà l'acord tan bon punt estigui, segurament al final del ple. I tenim tot 3 setmanes per treballar-ho, criticar-lo, compartir-lo, i per tant l'aprovació definitiva segurament en parlarem. Aquest és un acord d'estabilitat que lliga pressupostària, que lligarà ordenances i pressupostos. Avui no en parlarem excessivament d'ordenances, però d'aquí a res tindrem també les esmenes de les ordenances, que seran totes també lligades i aprovades en aquest marc. Aquest és el primer pressupost del cicle del mandat. No sabem com anirà. Això ens ho hem de dir. Quan fas un acord, el que un pensa és que tirarà endavant. Jo crec que tirarà endavant perquè ho hem treballat molt i, per tant, tot allò que està aquí és que es pot tirar endavant. I bé, tirarà endavant. No cal dir-los que un acord que no es tira endavant deixa de ser un acord per les dues parts. Per tant, és un acord que implicarà doncs l'aprovació d'avui, les següents i totes aquelles modificacions pressupostàries que donin suport a l'acord polític. Els hi faré sumerament alguna de les revisions, alguna de les accions sobre l'acord, alguna d'elles que ja tenen les partides pressupostàries inicials. Per exemple, hi havia el tema de contractació, de donar suport a la contractació en cooperatives i petites empreses, ja hi era l'aprovació inicial. I com hem parlat a la comissió informativa, n'hi ha altres modificacions de crèdit i creacions de partides internes que s'han creat, entre elles la dotació del barri Centre Est i Oest d'una partida pressupostària de lliure disposició de 15.000 euros. Tarifació social. Nostra i de molts altres. Aquesta ha estat una proposta demanada tradicionalment per les forces d'esquerres, hi ha una moció aprovada en l'anterior mandat també, i per tant ens sembla bé la proposta que deia el company d'Iniciativa. Nosaltres sempre hi serem amb això, sapiguem que ja existirà aquest acord, que el que diu és tirar endavant la tarifació social per nivells de renda. Tots tenim presents què és el que s'està fent en alguns municipis com Terrassa, i això es realitzarà a partir del curs, a partir del setembre. Ara el que farem en tots aquests 6 mesos és el que han fet en tots els municipis que han tirat endavant la tarifació social a les escoles Bressol. Recordar que a música ja ho fem, també cal recordar-ho. Escoles Bressol, art i altres activitats tipus casals, que és recollir la ciutadania en aquests moments, els nens, les nenes o els joves, quin és el seu nivell de renda i a partir del qual podrem establir quina és la fotografia i, evidentment, les partides pressupostàries que vindran de suplements quan toqui. Una targeta ciutadana que vehicularà totes aquestes accions, targeta ciutadana que vincula renda, com deien els companys de la CUP en el seu moment, però també altres accions, que no només siguin la renda, sinó els serveis. Es crea una nova línia d'ajuts a l'habitatge. Sabem que no hem pogut actuar en l'IBI. Parlava el company del Partit Socialista de la necessitat que hi hagi una reforma cadastral. En el seu moment la compartim. I el que intentem en aquests moments és intentar que aquells nivells de renda puguin tenir una reducció d'allò que paguen en impostos. No ho podem fer amb l'IBI, vostès saben que no existeixen bonificacions als impostos i per tant ho farem mitjançant una subvenció de 125.000 euros que caldrà doncs, fer-la i que es realitzarà, entenc que abans del mes de juny i per tant es podran afegir totes aquelles persones amb un nivell de renda que per nosaltres l'índex de suficiència de Catalunya, un punt sobre l'índex de suficiència serà aquell que ho determini, que se sumaran a aquelles subvencions que tenim de famílies monoparentals i vidus i vidues. Continuarem aplicant als grans tenidors recàrrecs sobre l'IBI, bancs, etc., però també intentarem que s'augmenti el coeficient fins al màxim que preveu la llei d'hisendes locals. Es crearà una línia de subvencions, i també ho ha dit algun company de precedent, sobre rehabilitació de façanes, ascensors i mitgeres, que és allò que queda al costat, que queda buit de les cases, i creiem que en altres ciutats es fan activitats, per exemple, d'art, i aquí també ho podríem fer. Es faran unes subvencions en aquest àmbit. El compromís amb l'habitatge de lloguer social. Agafo paraules de l'alcaldessa, la tinent d'alcalde, sobre la necessitat de que tinguem més necessitat d'habitatge social a la nostra ciutat. I establim dues línies. La dotació de més suport a aquest habitatge, si augmenten les partides en habitatge de lloguer social i àmbits d'aquests en 188.500 respecte a l'any anterior, i l'altra, que aquesta tots plegats ens hem d'ajudar, perquè haurà d'haver-hi segurament de subvencions de l'àrea metropolitana i altres, la creació d'un parc d'habitatge propi. Entenem que una proposta necessàries, la compra d'habitatge segurament en aquests moments amb preus interessants i que pugui ser rehabilitada amb plans d'ocupació o empreses locals, i això ens permetrà tenir un habitatge ràpid i que pugui començar a tirar endavant. Hi haurà partides també, com heu vist, de pobresa energètica. S'han augmentat en 75.000 euros aquestes partides, l'àmbit de medi ambient, que creiem que és molt destacable. L'aplicació de la zona vermella implicarà en el seu moment també dotació pressupostària. Aquí una gran demanda de la GERC i d'altres joventuts d'altres partits és l'ampliació dels horaris de biblioteques i de les aules d'estudi. Això, bona part, ja està pressupostat en la dotació inicial, perquè n'havíem parlat. Promusa, aposta pel lloguer. Hi ha una altra línia, nosaltres creiem que generar ocupació redueix clarament l'àmbit de serveis socials, per tant hem de generar ocupació. Hem pogut veure que hi haurà unes subvencions, el que nosaltres li dèiem taxa zero en altres moments, que serà una línia de subvencions a la creació d'empreses, més grans que el concepte de taxa zero, perquè la taxa implicava problemes sobre de qui és l'habitatge o de qui és el local, i per tant aquesta també hi haurà una línia de subvencions de 30.000 euros al voltant. Com dèiem abans, el suport a la contractació per part de cooperatives i petites empreses i entitats sense ànim de lucre. Aquesta serà una actuació que tindrà ja té en el pressupost 125.000 euros i que es desenvoluparà immediatament, bàsicament per superar la situació d'exclusió i dependència. A la nostra ciutat tenim poc atur respecte a altres ciutats, però tenim el que tenim, i molta de la gent que està aturada ha hagut de marxar i per tant no hi és. Per tant, hem de saber que també, a part dels 4.000 i pico, també hi són. Per tant, l'objectiu és que l'atur quedi reduït estructural en menys d'un 50%, i per tant doncs que aquestes actuacions es desenvolupin amb la contratació que deia, amb totes les accions de formació, cooperatives, concurs de cooperatives, però també amb els plans d'ocupació. Ja tenim la partida creada de plans d'ocupació, ho explicava anteriorment el tinent d'alcalde, potenciar el programa de garantia juvenil, pràctiques en empreses, etc., concertació de polítiques d'ocupació i promoció econòmica. Continuarem ja amb un altre àmbit, que seria un Sant Cugat viu i cohesionat. No, a ningú li estranyarà que el barri del Monestir sigui una de les nostres prioritats, entenent que és un barri que necessita una major inversió i una major actuació. En aquest pressupost ja consten les partides del Pla de Participació Ciutadana, que realitzarem en breu, entenent que el proper Consell de Barri del mes de desembre començarà. També consta la redacció de projectes de l'arranjament de l'Avinguda Cerdanyola Pluvials. Sí, llavors ja reduiré de l'altre d'allò, si li sembla, senyora alcaldessa. I també hi ha una partida que es crearà amb el superàvit per intentar arreglar aquest carrer, que és una demanda àmplia. Hi ha dotacions plurianuals que tindran les seves inversions, tant siguin d'endeutament, esperem que no, com de subvencions municipals, com de liquidacions, que seria la cobertura de les pistes de Sant Francesc, l'aparcament a la zona del Campito, sabem que en el barri del Monestir hi ha una manca important d'aparcament, o també la conversió en equipament municipal de la casa catalogada a l'Avinguda Cerdanyola a Torreblanca, que com saben en aquests moments no és propietat municipal, però ja fa temps que hi estem treballant. Reorganització, i aquest és un àmbit molt important, sobre els equipaments educatius, culturals i de biblioteques en tota aquesta zona. Nosaltres entenem que cal un replantejament sobre el concepte casa de cultura, cal un replantejament sobre la biblioteca central i cal un replantejament sobre el que diem, alguns de diuen amb un altre nom, però és molt similar, l'espai polivalent hàbil per a usos de caràcter cívic, social, cultural i també la demanda clàssica de la GERC, de sala de concerts, bucs d'assaig i de promoció econòmica. Nosaltres entenem que aquí s'ha de fer un pool cultural i lúdic que hauria d'anar al centre de la ciutat i evidentment té unes complexitats des del punt de vista de tramitació urbanística, però ens hi hem de posar allà i el tindrem. Tot plegat, ja tenim una dotació pressupostària de 300.000 euros per la redacció dels projectes executius en aquest àmbit. Usos i rehabilitació de masies, que no se'ns caigui Can Canyameres i altres, evidentment el projecte de la dotació de la piscina del Parc Central, suport a la pista, a la cobertura de les pistes planes, continua el pla de millora de la Floresta, etc. Acabo la resta, senyora alcaldessa, ja hem parlat del Consell de Barri, els dos minuts que em queden els faré després.
Gràcies. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Blázquez.
Sí, buenos días. Ciutadans se va a posicionar en contra de la propuesta que se lleva al pleno de los presupuestos de 2016. Eso sí, valoramos muy positivamente todo lo que ha sido la ronda de contactos que hemos mantenido con el teniente de alcalde, señor Brugarolas, que ha tenido no solamente con nosotros, sino con el resto de fuerzas políticas. A raíz de estas conversaciones, Ciutadans hizo lo que era una propuesta que pretendía que los gastos del presupuesto respondieran a dar una mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y entendemos que esta propuesta ha sido desoída y es fundamentalmente este el motivo por el cual nuestro voto va a ser en contra. De hecho, de las 19 propuestas, solo se aceptó una que además era la que tenía que ver con la moción aprobada por el tema de los jabalís y finalmente había la dotación inicial era de 30.000 y se ha pasado a 50.000, que creemos que era oportuno, pero una entre 19 creemos que es poco. Y por lo tanto los datos hablan por sí mismos. En cuanto a nuestra propuesta de mejora de los presupuestos, abogaba principalmente por lo siguiente: un plan de mejora de las aceras. Sabemos que tenemos, que existe en el presupuesto, pero que nosotros queríamos que hubiese una dotación presupuestaria superior en 500.000 euros. Sabemos que tenemos un problema con lo que es los arbolados y el crecimiento de las raíces a nivel horizontal, que luego lo que hacen es levantar el pavimento. También proponíamos una mejora del alcantarillado en el barrio San Francés, unas actuaciones puntuales en Joan 23, valoradas en 100.000 euros, o por lo menos que fueran de 100.000 euros. Creación de una partida para la formación de la policía local, pues la consideramos escasa. Por ejemplo, no tienen una formación específica en violencia de género, yo creo que eso es preocupante, y si la existe y si la hay, no está actualizada. Además, nos lo han comunicado diversos miembros del cuerpo. Y también proponíamos, por ejemplo, una mejora de la partida presupuestaria destinada a Cáritas, una mejora que nosotros queríamos que subiera de 70.000 euros a 105.000, es decir, de un aumento del 50%. Como nosotros pretendemos ser honestos con nosotros mismos y con los ciudadanos, y aquí yo he escuchado hablar poco de recortes. Cuando nosotros queremos incrementar algunas partidas, es de recibo hablar de recortes. Y a veces no es demasiado popular hablar de recortes, pero si somos serios tenemos que hacerlo. Y nosotros sí que proponíamos unos recortes. Somos contrarios a un gasto excesivo en determinadas partidas que pueden observarse en los presupuestos de 2016, especialmente en comunicación, tanto la externa como la interna. y en este sentido las consideramos desorbitadas. Especialmente grave vemos el intento del Ayuntamiento de volver a imprimir, por lo que hemos visto en los presupuestos, una revista. Entonces esto en el mandato anterior ya se eliminó lo que era el gasto en la revista y parece que hay un intento de volver a resucitarla. Luego se nos ha dicho que es que además era una demanda que habíamos hecho el resto de partidos políticos. Nosotros, si de verdad nos pueden tachar de esa lista porque jamás hemos hecho ese tipo de esa petición. Pero nos resulta muy chocante que nos diga que precisamente este gasto en la revista municipal la hemos pedido el resto de fuerzas políticas. Y bueno, entonces por desgracia vemos que volvemos a incurrir en este gasto innecesario que es aproximadamente asciende a unos 70.000 euros. Consideramos también que se debería y se puede recortar tanto en protocolo de alcaldía o en personal eventual. Y también considerábamos que era de recibo realizar un recorte en lo que es la aportació al Consorci de Normalització Lingüística, que hace una labor muy loable, que es el de dar cursos a inmigrantes, etcétera, pero que también tiene, por desgracia, una vertiente política en la cual no estamos de acuerdo y, por tanto, creíamos que debería ser disminuida. Somos, junto con el Partido Popular, el único grupo que pone de relieve que hay que recortar en comunicación. Yo creo que nosotros hemos llegado, sí, no sé si lo ha dicho la Pere Azulé, nosotros creo que en el fondo, y es triste, pero subyace un miedo al cuarto poder que son los medios de comunicación, y entonces parece ser que si tú haces algún tipo de reivindicación de que les tienes que recortar, pues se te van a poner en contra. Pero bueno, hay que ser, repito, honesto con nosotros mismos, y si consideramos que está sobredimensionado, yo creo que hay que decirlo. Bien, habían bastantes partidas, yo creo que cientos de partidas que han subido muy ligeramente de importe en el 2016 respecto al 2015 y que creemos que lo lógico hubiese sido que hubiesen quedado congeladas. No quiero ser demasiado exhaustivo, pero para muestra un botón, por ejemplo, el gasto en lo que es la Festa Major del 2016, ¿de acuerdo? Pero muchas otras que creemos que perfectamente se podrían haber mantenido. Bien, entonces, la propuesta que le hemos lanzado al señor Brugarolas y al equipo de gobierno creíamos que era, la verdad es que era asumible y además era lógica, pero bueno, al final, habiendo sido desoída, pues no podemos menos que votar en contra. De forma global y mirando el presupuesto a nivel macroeconómico, criticamos, de hecho, que sea expansivo, es decir, nuestro escenario hubiese sido para el 2016 una rebaja del IBI del 4%, creemos que era perfectamente asumible, y cuando hablamos siempre, o se nos llena la boca de crear empleo, bien, a ver si cambiamos el chip y somos conscientes de que el Ayuntamiento no crea empleo. El Ayuntamiento no crea empleo. El Ayuntamiento, en todo caso, crea las condiciones para que los autónomos y las pequeñas empresas creen empleo. Y lo mejor que podemos hacer es liberar recursos hacia esos sectores. Y liberar recursos es dejar de recaudar. Y eso yo creo que hasta que no lo asumamos jamás vamos a salir de esta, diría ya, maldita crisis. Teniendo en cuenta este efecto y una previsión de ingresos ligeramente menos optimista, creo que la previsión de ingresos es demasiado optimista y tendría que haber sido ligeramente más realista. Y entonces estaríamos hablando de un presupuesto que tendría que haber sido muy parecido al de 2015. También todo se ha dicho, siempre ponemos de cal, pero por ejemplo, valoramos positivamente que este año se ha presupuestado de forma bastante más seria en cultura. El Departamento de Cultura, pues creemos que se va a acercar bastante el gasto final en 2016 a lo que se ha presupuestado. Eso lo estamos viendo una mejora. Con este escenario de recaudar menos o de ser de la contención hubiese sido mayor, pues el escenario deseable, de nuevo, en caso de que hubiésemos finalmente recaudado más, pues nuestro deseo era que esas modificaciones de presupuesto o ese recaudar más hubiese servido para amortizar la deuda que tenemos, que es importante, y que, no lo olvidemos, solamente en intereses, no en devolver el principal, sino solamente en intereses, supone alrededor de 2,7, 2,8 millones de euros al año, que creo que no es dicho de forma no es moco de pavo. Y en cuanto, bueno, hemos tenido hace muy poquito la comisión informativa y nos hemos enterado de este pacto entre Esquerra Republicana y Convergencia. Bueno, pues les felicito tanto a la señora alcaldesa como al señor Bruguerolas, porque que tengan un partner o un compañero de viaje que solamente cuestiona el 0,6% de los presupuestos, yo creo que en realidad no discute la tarta, discute las migajas. O sea que creo que, en fin, que se lo han puesto muy fácil, que van a tener ustedes una legislatura que va a ser casi un desfile militar, ¿no? Pero bueno, pues nada, les felicito por ello. Y les dedico a los compañeros de Esquerra para ello, y con esto ya acabo, un latinismo que dice etiam si omnes ego non, que significa algo así como aunque algunos consientan, nosotros no. Gracias.
Gràcies, senyor Lázquez. Per part de la CUP té la paraula el senyor Bea.
Això darrer que ha dit en llatí m'ha sonat a ego non, dic, hòstia, Ciutadans per a l'euskera, això ja seria la monda. Bé, jo abans, sempre que parlàvem de pressupostos, no és el meu primer any com el Ramon, em tocava el primer i la gent encara estava atenta. Una hora i cinc després tinc la certesa que seré el que menys escoltarà la gent, la poca gent que està aquí en aquesta hora per fer el ple. I la meva intervenció no serà molt sorprenent perquè seguim pensant el mateix des de la CUP. Abans érem dos, ara som quatre, però seguim pensant el mateix respecte als pressupostos. No penso que calgui fer l'agraïment que tots fem a l'equip d'economia. Com deia, no és el primer cop que parlo amb el Carles d'aquest tema. Fa 4 anys, quan vam iniciar el mandat, vam tenir unes reunions on se'm va explicar moltes coses de l'Ajuntament, que ara ja conec millor, no del tot, però cada dia millor. I aquest any el Carles em va ser sincer. No per això vol dir que no hi hagi hagut diàleg, però em va dir, sé que és difícil, en un moment en què baixem l'IBI i les plusvàlues, doncs arribar a un acord amb la CUP. Ell ho va dir, jo vaig dir que sí, que pensava el mateix, i per això l'acord al qual s'ha arribat ha sigut amb Esquerra i no amb nosaltres, malgrat, després parlaré d'aquest acord, hi ha moltes coses que compartim. Nosaltres, quan vam fer la votació del pressupost, vam explicar 3 motius pels quals havíem votat que no. Un era que no compartíem el model de ciutat en la seva totalitat, malgrat saber que està àmpliament acceptat. Després de les darreres eleccions sembla que no tan acceptat com els últims 4 anys, però àmpliament acceptat, de totes maneres. I és un model de ciutat que queda reflectit en el pressupost. Un model que és car per diferents qüestions, despeses associades al model de ciutat, al model de ciutat rotonda, que hem dit alguna vegada. També el model de serveis externalitzats, on les empreses han de tenir un benefici i aquest benefici el podia tenir l'ens municipal i aleshores revertir en benefici col·lectiu i no com ara. Per una estructura organitzativa que al nostre entendre és excessiva, sempre ho hem dit, i aquí no ens posem d'acord, evidentment, totes les administracions, no només Sant Cugat, no és exclusió de Sant Cugat, creiem que estan sobredimensionades i a Sant Cugat creiem que hi ha una clara duplicitat gerencial i política que nosaltres creiem que seria una de les despeses que podríem retallar. Nosaltres també parlem de retallades i ho fem cada any en aquest sentit. Tampoc compartim el que deia la rebaixa fiscal. En una ciutat amb tanta gent que pot pagar més, doncs perdre un milió d'ingressos, bueno, almenys tècnicament, espero un milió d'ingressos, que després amb els càlculs que hi ha doncs no seran tants, no? Però perdre diners quan la rebaixa que suposen els ciutadans que més ho pateixen doncs és tan poc, doncs pensem que és una pèrdua que no calia. És una pèrdua que no calia. I en tot cas nosaltres sempre ho diem, més enllà de les limitacions legals supramunicipals, el debat no ha de ser quan baixa l'IBI, perquè aquí tothom guanya, no? El tipus impositiu puja, però com que baixa el valor cadastral, doncs baixa, doncs tothom pot fer el titular. Per nosaltres el debat és qui paga què, i esperem que amb aquesta carnet de renda que se li... Bueno, perdoneu, li dèiem targeta de ciutadana electrònica, doncs es pugui pal·liar una mica els danys col·laterals d'aquest IBI que nosaltres no compartim. L'altre dia a l'audiència pública el Carles explicava la conjuntura econòmica, cada any és millor, és cert, objectivament, en alguns sentits, l'Ajuntament està molt bé i ara no repassaré totes les coses que estan bé perquè el ràtio d'endeutament, pagament de proveïdors, capacitat de recaptació, això en parlem sempre i no crec que calgui explicar-nos massa. La societat està millor, l'altre dia també es parlava de l'atur, un atur, no sé si és del més baix dels últims anys, això segur, però dels més baixos. En tot cas, dues coses. El Ferran Vella Senyor ha apuntat una que hem apuntat diverses vegades bastantes persones, que és que en aquests números s'han de comptar els nou marxats santcugatencs, que en tenim i bastants. Diré que aquesta darrera setmana m'he assabentat de dos nous marxats santcugatencs, per tant hi ha gent que segueix havent d'anar a altres municipis perquè no es pot permetre el nivell de vida d'aquesta ciutat, per tant aquests els hauríem d'incloure dins d'aquests números i no serien tan bons. Després que l'atur és baix, és més baix que el darrer exercici, però la precarietat és més alta, la meitat dels joves no tenen feina i els que en tenen, doncs, la meitat no arriben al salari mínim. Estem assistint a una cronificació de la precarietat, hi ha menys atur, però la gent que treballa cada cop és més explotada i cada cop malviu més. Això per nosaltres no és desitjable i per tant no ho contem com una cosa positiva. Respecte al pressupost, creix en tots els capítols i aleshores és objectivament millor. Nosaltres els darrers anys havíem comentat que ens inquietava el capítol 2, no?, que s'havia anat reduint i les pujades dels darrers anys no havien encara assolit els nivells abans de la crisi. Amb aquest any això queda força pal·liat i bé, tot augmenta una miqueta. Amb el pressupost, evidentment, si tinguéssim diners infinits, doncs faríem totes les coses que s'han de fer a la ciutat i cadascú té les seves prioritats. Els diferents grups han comentat algunes de les coses que ells farien. No crec que calgui enumerar-les totes, però nosaltres, més enllà de lamentar la qüestió de les zones verdes, creiem que hi ha qüestions que, com l'habitatge de lloguer social, vinculat a això que deia dels nou marxats, doncs ha de ser una prioritat encara més gran. L'altre dia ens deien els números, no? Aquí ho veig una mica, un milió, bueno, quasi 2 milions d'euros. També se'n parla l'acord que serveix de Esquerra Republicana. Esperem que sigui una de les prioritats, perquè pensem que ningú ha de marxar de la ciutat, i no només ningú més ha de marxar de la ciutat, sinó que els que han marxat i volen tornar puguin tornar-hi. Pensem que això és important perquè les dades siguin millors. Seguim no compartint el tema de l'IBI. Dic, restem a l'espera del tema de targeta electrònica. Nosaltres tenim molt interès en aquesta qüestió. Quan vaig fer la reunió amb el Carles li vaig comentar: a Terrassa no hi ha, nosaltres hem fet prospecció, sempre parlem de Terrassa, jo inclòs, però no hi ha exactament un intercarnet de renda. O sigui, si volem ho podem seguir dient, però no és cert. Hi ha més tarifa social. Nosaltres hem estat fent prospecció de diferents municipis i creiem que hi ha molt marge i volem participar activament aquí i ens oferim perquè tenim moltes propostes. No serà perfecte perquè és difícil, no? La renda del patrimoni no sempre són totalment objectius i aleshores és difícil, però pensem que es pot arribar a una millor tarifa social tenint en compte que actualment a Sant Quadre és bastant inexistent. Algunes coses que trobem per això incomprensibles en un pressupost de caràcter expansiu: puja un 5% i escaig. Les partides de lliure disposició dels consells de barri són més baixes que quan eren consells de districte, no? Vull dir, abans teníem 100.000 euros fa uns anys i ara estem parlant de 80.000. Això ens sembla incomprensible, senzillament, i no només perquè els barris necessitin inversió, perquè necessitin coses a fer, sinó perquè, per fomentar la participació de què parlem molt sovint, doncs és una bona manera de canalitzar-ho, perquè, i a més, incrementar la partida i també la manera com es gestiona aquesta, que moltes vegades ho acabem fent servir per aparellar coses, no? I no per, a vegades, però bé, penso que no és comprensible que en un pressupost que creix, doncs els diners de lliure disposició dels barris segueixin sent els que són. Sobre el pacte amb Esquerra Republicana, bé, ara estic llegint les notícies de la premsa, hi ha moltíssimes coses que compartim, evidentment, i clar, amb aquestes coses és millor el pressupost que el que teníem abans de l'acord. Compartim plenament el pla de xoc de lluita contra l'atur, evidentment, la sala polivalent, que el darrer ple vam deixar una moció sobre la taula perquè seguim tenint diferències. Nosaltres aquí també volem participar activament, penso que hem d'escoltar els col·lectius que demanden sales de concerts i sales polivalents. No necessàriament la sala polivalent inclou una sala de concerts, i creiem que ja que posem una partida, doncs parlem amb els col·lectius que demanden prioritàriament la sala de concerts perquè sigui una cosa positiva per tothom i apagui d'alguna manera doncs aquesta reivindicació de tants anys. Sobre el foment del lloguer social, evidentment, benvingut. Ho hem estat dient molts grups, això no és una exclusió de la CUP, evidentment, però els darrers anys es deia que no hi havia diners pel lloguer social i ara n'hi ha, potser l'aritmètica que comentava el Ferran, doncs bé, bueno, sort, però encara caldrà més diners. 190.000 euros, em sembla que es comentava l'acord, és molt positiu, però hem d'anar una mica més enllà. Nosaltres, és el que deia al principi, nosaltres no votarem que sí, perquè precisament per la qüestió de l'IBI i les plusvàlues, però tampoc votarem que no avui ens abstindrem. Volem, com he dit, participar en algunes coses molt, molt concretes i bé, les al·legacions ja sabem que són tres supòsits que el Francesc Carulla en repeteix cada vegada i tampoc aquest exercici pressupostari s'acabarà un dia, però l'any que ve hi haurà un altre pressupost i hi ha coses que podem aportar. En tot cas, dic això, que no compartim les grans línies, el model de ciutat, amb una duplicitat organitzativa, i no compartim criteris fiscals, però aquests serrells al fals arribat i que hem conegut avui avui al matí doncs, fan que, bé, que puguem seguir treballant i aleshores el nostre grup s'abstindrà per això. Darrera qüestió que volia comentar, una petita crítica formal. Hem rebut aquest punt de l'ordre del dia 3 quarts i un minut d'una i bueno, ha sigut una mica ajustadet, no? Quedar a les 12 una hora abans del ple, dic, per parlar de les darreres modificacions, o no? Una mica no, com a mínim. Vale, vale, no? Dic, hosti, com que fan cares estranyes, per mi ha sigut molt ajustat quedar una hora abans del ple. En tot cas, la nostra abstenció avui, a l'espera de les al·legacions i el debat de l'aprovació final.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa, i gràcies a tots els grups per les aportacions. A veure, han sortit algun tema de caràcter supramunicipal molt important, no? Hi ha un que m'ha sorprès moltíssim, no? Perquè el Pere Soler posava en qüestió que l'Estat pagui, no? Això li he de dir que m'ha sorprès moltíssim, no? L'altra cosa és la situació de la Generalitat, eh? I aquí li haig de dir, diguem-ne, que com a tècnic del RAM, les raons per les quals la Generalitat té dificultats per pagar són més que conegudes, eh? No són ni la mala gestió ni altres històries que diran aquí algun grup que tenim per aquí. Hi ha una estratègia volguda que vol que això passi, no? De fet, saben vostès que el conjunt de l'administració pública catalana té superàvit? I només n'hi ha una gran administració que té problemes, no? Bé, jo crec que la Generalitat reconeix deute i té dificultats per pagar, eh? I nosaltres el que hem de fer és estar preparats per aquesta demora molt important en molts casos, no? I això és el que hem vingut fent durant els darrers anys. I allà on la Generalitat no hi ha arribat, doncs sí que, òbviament, aquest Ajuntament ha hagut de fer front a increments en dotació de serveis molt importants, sobretot en l'àmbit educatiu, per posar algun exemple, La participació en els ingressos de l'Estat que mencionava el senyor Benejam, no? Home, són impostos als santcugatencs. Nosaltres cobrem en funció del que passa aquí, una part de l'IVA, una part d'alcohol, una part del tabac, etc. Però bueno, és veritat que les previsions macroeconòmiques per l'any 2016 són positives i per tant això reflecteix en la previsió que dona la participació en els ingressos de l'Estat. Sí que respecte a la l'IBI, és que vostè sempre dona aquesta dada del 9% i jo no l'entenc. Bueno, he pres nota, com que ho tinc tot aquí, d'algunes dades, no? Miri, l'ingrés per IBI per habitant el 2011 i 12 va pujar. Eren els anys de la crisi i en aquell moment a ningú se li escapa que vam haver de prendre una sèrie de mesures. Però des del 13, l'ingrés d'IBI per habitant ha baixat el 13 un menys 2,7, el 14 va pujar un 0,3, el 2015 un menys 0,2, el 2016 es preveu un menys 2,9 en ingressos d'IBI per habitant. A veure, no és que estem nosaltres per la línia de la caiguda brusca dels impostos ni res d'això, però a veure, sí que estem en la línia de que si podem suaument, amb prudència, apaivagar el cost que suposa la tributació local pels contribuents, doncs em sembla que és una mesura que més o menys tothom la podrien compartir, sempre i quan amb això garantim allò que tothom volem garantir, que és l'equilibri social, el manteniment adequat de la ciutat i fer tot allò de, diguem-ne, que tothom estem d'acord en poder-ho fer, no? Tarifació, clar, d'aquest tema n'hem parlat moltíssim, ja fa molts anys, no? Nosaltres vam donar suport a una moció a principis del mandat passat presentada per Iniciativa per Catalunya i amb una sola esmena, crec recordar, no? Que ells demanaven tarifar-ho tot i nosaltres vam demanar, de vegades la tarifació social no és la manera més eficient d'aconseguir el mateix i vam demanar un canvi que deia en la línia de la tarifació social. Clar, des d'aleshores, ara recuperava un document que tenia per aquí. Què hi ha tarifat aquí a l'Ajuntament? Doncs la taxa per accedir a pisos socials, els ajuts a menjadors, els ajuts per alimentació, a l'atenció psicològica puntual, la despesa mèdica, ajuts a habitatge, ajuts per transport, les activitats d'estiu, l'habitatge de protecció social, el preu públic bonificat d'accés a instal·lacions esportives i piscines, l'exempció de la taxa de cementiri, les bonificacions en l'import de l'IBI per famílies nombroses, especials, etc. L'exempció de la taxa de clavegrama per sectors del PIRMI, l'exempció de bonificació del preu públic per assistència domiciliària, l'ajut per fer front a despeses de residència de gent gran, l'ajut a DIVI de majors de 65 anys, gratuïtat en l'accés a instal·lacions esportives, bé, hi ha una llista, la compartirem. Arribem a tot? No, jo de vegades els he dit, fora d'algun àmbit amb el qual ja estem en línia, em costa, tot és millorable, és clar que sí, però la línia aquesta, permeteu-me, també en aquest ple d'aprovació inicial, també la vull reivindicar com a equip de govern, perquè sempre hem sigut molt sensibles, crec, a aquesta qüestió. Tot millorable? Sí. Hem recollit propostes de l'oposició? Sí. Perquè volem seguir millorant. Però deixeu-me que reivindiqui també aquestes actuacions que també s'han vingut fent, no? Una anotació final, perquè no, lògicament no puc donar la resposta a tothom. No? Les modificacions pressupostàries les compartim amb tots vostès. Si són millores, les aprovem. Si no són millores, no les tirem endavant. Clar, és evident que quan aproves el pressupost amb molta antelació, doncs es produeixen qüestions que durant l'any doncs, indiquen aquestes millores, i són moltes d'elles petites, algunes d'elles més importants. Però si no fossin millores no les portaríem, i vostès no, doncs, entre tothom no les tiraríem endavant. El nombre no em puc comprometre, clar, nosaltres intentem afinar el màxim possible. Hem parlat de comunicació, és una altra de les qüestions tòpiques, si m'ho permeteu. Un ajuntament ha de comunicar, jo crec que aquest ajuntament comunica poc. Comunica poc. I la gent ha de, la comunicació és una part del cost dels serveis que prestem. Tot és discutible, és clar que sí, però abans el senyor Soler utilitzava la paraula propaganda. Doncs no estic d'acord. No estem d'acord. Però sobre els serveis, els beneficiaris potencials, doncs ens ho han de conèixer. En fi, els demano excuses per no poder donar resposta a tot el que s'ha plantejat. En tindrem, i hem tingut moltes vegades ocasió. I també els agraeixo doncs, les aportacions i el to, i crec que en conjunt, insisteixo, entre tothom doncs, ho estem fent millor.
Gràcies, senyor Benejam. Té la paraula. 5 minuts ara. 5.
Gràcies. Ha dicho el senyor Bulgarolas que la Generalitat no cumple porque no puede. Ya se sobreentiende que se le da la culpa a otros estamentos como el Estado. Supongo que porque con todo esto que está ocurriendo del fondo de liquidez autonómica entienden que si no se les da un préstamo pues eso es que se les ahoga económicamente. Bueno, yo lo que entiendo es que si la Generalitat necesita un préstamo es porque no tiene suficiente con el dinero que ingresa y con las transferencias ordinarias. Y si no tiene, bueno, porque la Generalitat sigue cobrando los impuestos de transmisiones patrimoniales, sigue cobrando el tramo autonómico del IRPF, sigue cobrando toda una serie de impuestos sobre los que tiene la competencia y por lo tanto el control absoluto. Y si no tiene dinero con esos impuestos es porque lo gasta en cosas que no debe gastarlo. Tiene otras prioridades. Por lo tanto, al final los perjudicados son los ayuntamientos en este caso y otros colectivos. En cuanto al aumento del IPC, cuando usted dice que yo hacía referencia que yo he hablado de los aumentos acumulados, pero concretándolo en el IBI, y cuando yo hago referencia a los aumentos acumulados de IPC, yo me refiero al resto de impuestos. El IBI no, porque va un poco aparte, siempre lo hemos modulado de forma diferente al resto de impuestos, pero en general, con el resto de impuestos, sí que se ha ido acumulando una subida de las según las variaciones del IPC, en cada año teníamos un dato a final de agosto y es el que cogemos. Y que mi opinión es que al final no es real esa subida del IPC. Al cabo de un ciclo de 5 años, la subida del IPC no se ha producido. Y también en cuanto al tema de la comunicación, dice usted que el ayuntamiento comunica poco. Bueno, yo no sé si comunica poco o mucho. Lo que entiendo es que si con el presupuesto que hay no comunica lo suficiente es porque no se comunica bien. Es decir, aquí hay un presupuesto muy muy amplio de comunicación y además para este año además aumenta. Entonces, claro, nosotros entendemos que lo que no se hace es comunicar bien o comunicar lo que se debe. Una vez sí que nosotros habíamos planteado, como ejemplo lo digo, que se comunicaran las exenciones, las bonificaciones que podían aplicarse las personas que tienen el suministro de agua con Sorea y que a las que se pueden acoger las familias que tienen más de un número de personas viviendo en casa. Y no lo sabía nadie. Y había muchas familias en ese momento que se podían acoger a esas bonificaciones y que ni siquiera lo sabían. Y esto no se comunica. Bueno, pues yo entiendo que lo que se ha de comunicar son todas estas cosas. Las cosas que son interesantes para que la gente o se pueda beneficiar por bonificaciones en cuanto al recibo del agua o en otros muchos ámbitos que las hay y no se dice nada. Se comunica muchas veces cosas que interesan, entiendo yo, al equipo de gobierno, que me parece muy bien que se comuniquen, pero los recursos deben ir destinados al interés general. Y en este caso creo que no se hace. Gracias.
Gracias, señor Soler. Té la paraula.
No, en tot cas, primer de tot, que no ho, he dit abans, una valoració, valorem positivament que hi ha alguns aspectes del pressupost que estan bé i que amb l'acord d'Esquerra Republicana doncs, hi ha algú que millora sensiblement, bueno, millora un 0,3% el pressupost, està bé. Vull dir que hi estem d'acord en aquest sentit. Okay? I no els diré tot el bo perquè ja s'ho diuen vostès i ja està. Eh? En tot cas... Ja, abans comentàvem de les partides, jo no he dit que de l'Estat no, diguéssim, no rebrem res, ni ho he posat en dubte. He dit que la situació política és molt confusa i s'estan tancant les aixetes d'alguns llocs i la previsió que teníem de, o sigui, que tenim per aquest any 2016 en el pressupost d'un milió i mig que hem de cobrar a través de subvencions i a través de programes de la Generalitat, doncs ho posem en qüestió amb tela de juicio, que es diu en castellà, i no només això, sinó que a més diem els 4 milions que encara ens deuen actualment, doncs fem una bossa de previsió. Em sembla que tampoc és tan descabellat dir com pagarem tot això, perquè això va via la subvenció. El que no hem posat en qüestió és que deixem de cobrar la PIE, ni deixem de cobrar les subvencions o els programes que rebem a través de la Diputació ni de l'àrea metropolitana. Una de les coses que sí que ens ha sobtat és que ens digui no hem inclòs el pla d'ocupació provinent de l'àrea metropolitana, doncs que tampoc han inclòs el pla de pobresa energètica, també de l'àrea metropolitana. El que ve de l'àrea metropolitana és aquest específicament, vale, doncs llavors no ho he sabut veure perquè no ho posava, i després hi ha un altre que era el tema de la millora dels polígons industrials, que també prové de l'àrea metropolitana, que també hi ha molts diners posats sobre la taula, tampoc hi és. Un apunt respecte al pressupost i els convenis amb les entitats. En els dos darrers plens hem promogut dues mocions amb convenis amb dues entitats, una és el Correllengua i l'altra és el Centro Castellano Manchego, i no està reflectit en el pressupost. Jo crec que si alguna cosa aprovem per ple hauríem de contemplar-ho en el pressupost. Això ho he vist ara revisant aquí, així a grans trets. Més coses. Més coses en aquest sentit. Nosaltres respecte a l'increment, el que no entenem és que una força d'esquerres que hem intentat i que hem presentat un programa no tinguem unes premisses per arribar a un acord, i aquest acord hauria de ser l'aprimament, com vostès han fet gala en la seva campanya electoral i en el mateix debat del Cartipàs, l'aprimament del personal d'assignació directa. I això no ho entenem, que vostès no ho hagin assumit i vostès doncs, votin a favor de, bueno, arribin a un acord. Una segona qüestió és, una primera, seguim dient, què li passa, senyora alcaldessa? No? Em va fent que no?
Tranquil, no es preocupi per mi, que estic, que segueixi amb el seu torn, que no em passa res.
Si és molt incòmode també anant veient i anant...
Però, bueno, doncs no em miri i miri altres persones.
Perfecte.
Molt bé, segueixi, senyor Soler.
Molt bé. També una rebaixa que donin suport a que no hi hagi una rebaixa en les despeses de comunicació, publicitat i, torno a repetir, de propaganda de l'Ajuntament, i que no equiparin a tots els consells de barri per la mateixa taula, és a dir, aquella aportació, com deia l'Ignasi, era de 80.000, era de 100.000, es va rebaixar ja fa uns anys a 80.000, i en els del centre els hi donem 30.000, però per efectes d'estructura, no pas per decisió de lliure designació. Nosaltres volem que tots els barris tinguin la mateixa assignació en aquest sentit. Bueno, nosaltres en aquest cas comencem a veure quina és la traça d'aquest acord. S'estan veient algunes coses, ara entenem alguns acords que es van fer per la constitució dels consells de barri. Tot i així, entenem que el reforçament del barri del Monestir hi estem d'acord i, per tant, ens alegrem, però els anunciem que el nostre vot en aquesta votació no serà positiu.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
No, Gutiérrez.
Disculpi. Senyor Gutiérrez, no té la paraula.
Bueno, jo crec que en la meva primera intervenció he deixat clar quin era el nostre posicionament, així com a crítica a la política, a vegades em costa participar en torns on no afegir res i no d'allò. Però sols una qüestió molt curta. mai gasto els meus minuts. El diu que ens ha comentat que existeix, ens ha fet una llista amb tots els serveis de, que existeix una tarifació social, i d'altra banda sempre ens justifica lo difícil que és d'aplicar a nivell de recursos, la gran quantitat de gent que se'n pot aprofitar, i de trampes que es poden fer, no? Si es fa, volem saber on, volem saber quins són els criteris, volem agrupar-los, volem valorar-los i volem ajudar-los a que deixin de posar excuses. I en aquest sentit esperem tenir aquest debat en el proper ple.
Gràcies, senyor Gutiérrez. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
He gastat dos minuts abans, per tant, solament en queden tres. Mireu, en tots aquests mesos hi haurà projectes executius de les obres, de les inversions que estan posades en l'acord. I per tant no hi ha partides pressupostàries perquè vindran posteriorment. En referència al company de Ciutadans que ha fet la intervenció, com t'ho diria, jo entenc la frase que has dit, jo no repetiré una frase similar per respecte a tu i al grup municipal que representes, però entenc que hagis dit aquesta frase en el sentit que no tens la documentació i per tant has qualificat unes xifres sense tenir-la. No tens la documentació de l'acord polític, que el que farà serà incrementar aquestes actuacions. Les actuacions que s'han parlat, per exemple, el grup d'Esquerra s'apropia el 13% de l'augment de serveis socials o no? O això forma part del conjunt? Són al voltant de 700.000 euros, més totes aquelles actuacions que ja n'hem parlat sobre prioritats polítiques. I quan en inversió? Què val una sala polivalent? Doncs no ho sé què val una sala polivalent, perquè per això haurem de fer l'estudi. Què val una nova biblioteca? Doncs estarem parlant de 15 milions d'inversió? Bé, segurament. Això és poc o molt? Doncs depèn. Jo crec que 15 milions són com molts calés. No, a mi em sembla, no sé, seria una característica. El tema de l'IBI. Menos impuestos y más seguridad, això és evident que no existe, Això és un oxímoron. Malgrat tot, nosaltres creiem que aquesta baixada d'IBI correspon a algunes pujades que han hagut que no caldria que es fessin. Vostès saben que en alguns altres anys ha hagut una sobre estimació d'IPCs que després no s'han realitzat, i per tant vostès saben quines són els augments que ha tingut l'IBI a la nostra ciutat des de molts anys, ja ho he dit, 360, 200 i el trem l'IPC. Per tant, home, jo crec que a ningú se'ns escapa que l'IBI no la nostra ciutat és caríssim. Nosaltres sempre hem cregut que ha de baixar segons els IPCs, i per tant amb aquesta baixada el que fem és corregir l'IPC 2014. Mireu, Consell de Barri, jo és que, la veritat és que jo no sé com explicar-ho, però hi ha 30.000 euros destinats a partides de lliure a disposició, una 15.000 pel centre est i 15.000 pel centre oest. Ja està, hi és una partida, jo no sé què fer, vull dir, hi és. I si no la sabem trobar, Pere, ja te la passo. Nosaltres, i que és per lliure disposició, en tot cas el dia que vinguis al Consell de Barri ho veuràs. Nosaltres el que entenem és que els Consells de Barri, els 80.000 euros que hi ha, dels quals 72.000 euros són en inversió, els consells de barri no han de tenir els diners de lliure disposició per aspectes que són estructurals que ja ha de pagar l'Ajuntament. Per tant, no han de servir per arreglar aquella vorera, aquella vorera ha de servir del pla de voreres i altres situacions. Els consells del centre, com vostès saben, no sé, jo crec que les necessitats que tenim aquí no són les mateixes que les planes, oi? I aquests 15.000 euros són en una partida d'ordinari i que serviran, doncs, per allò, per què servirà? Doncs per allò que determinin els veïns. En els dos consells de barri, alguns tenen ens localitzats fora de l'àmbit, Can Barata, i jo entenc que els anirà molt bé una partida destinada en aquest àmbit. Per tant, és evident. Tarifació social, sí, ens entendrem. La tarifació social que nosaltres hem proposat és la mateixa que han proposat tots els partits d'Esquerra tradicionalment. I, per tant, tenim uns mesos per acabar de lligar-la. Quan parlem de Terrassa, no ens referíem a la targeta ciutadana, Ignasi, o a la targeta carnet de renda, com... Sí, en referíem al model, el model bàsic, típic per nivells de renda, que és la lògica. El tema de l'habitatge, algú ho ha dit, no tenim un augment en habitatge social, no tenim una partida de 188.000 euros en habitatge social, tenim un augment de 188.000 euros en habitatge social i un segon estadi, que és la creació del parc d'habitatge, que aquesta és la que comentava l'Ignasi, que creiem que és molt, molt necessària. Jo m'agafo molt el discurs que ha comentat l'Ignasi, crec que n'han de parlar, i el tema de la sala polivalent, acabo, i per tant, i tot el tema de la sala de concerts i treballem junts tota aquesta situació. Jo crec que aquest és un pressupost positiu i entenc que quan tinguin l'acord polític el veuran més clar. Gràcies.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Per part de Ciutadans, senyor Blázquez, té la paraula.
Bien, gràcies.
Bien, como ya había comentado hace unos días con el señor Brugarolas, bueno, pues en este mandato, él me lo comentó y estoy absolutamente de acuerdo, él en este sentido sabe más que yo, este mandato la capacidad inversora va a ser mínima, va a ser mínima porque prácticamente todo el potencial de inversión que tengamos nos lo vamos a gastar en lo que es las expropiaciones forzosas de las zonas verdes. Y a colación de esto, decir que hay una partida presupuestaria que finalmente se mantiene y que es la que pongo en discusión su coste-beneficio, que es la de externalizar los servicios jurídicos del Ayuntamiento. En 2015 era de 275.000 euros y imagino que nosotros hemos hecho una petición de que bajase muy sustancialmente, aproximadamente a los 100.000 euros. Finalmente, como he comentado antes, no se ha tenido en consideración, pero de verdad que emplazamos al Ayuntamiento a que analice el coste-beneficio de esta partida presupuestaria y vea si realmente vale la pena. Por un par de alusiones al compañero señor Vilaseñor, bueno, nosotros estamos tratando hoy aquí simplemente la documentación que nos han hecho llegar. Entonces, bueno, si ustedes están satisfechos con haber negociado sobre el 0,6% del presupuesto y están de acuerdo en 124 millones de euros aproximadamente, pues no sé si son los mismos perros con distintos collares o si su modelo alternativo es precisamente en un 99% coincide con el Convergencia. No lo sé, es una reflexión que tendrán que hacer ustedes y sus votantes. Y la segunda alusión sería para el señor Brugarolas. Hombre, yo creo que decir que la Generalitat no paga es culpa de España, me parece que es mucho decir, que es falso, manifiestamente falso. Y yo creo que es deshonesto. La Generalitat realmente no paga por su pésima gestión, por su manifiesta corrupción, por su capacidad de financiación a precio de bono basura que se han ganado a pulso. Pagan solamente aquello que quieren, es decir, dinero para TV3 que gasta aproximadamente 225 millones de euros, pues para eso sí que hay dinero, que por cierto imagino que debe ser súper importante no pagar las farmacias, pero retransmitir los coches de Fórmula 1. Entonces, pagar solamente para lo que quiere. ¿Pagos para subvenciones al Grupo Godó? Siempre hay. No se preocupe que siempre hay y siempre va a haber, porque evidentemente la línea editorial va bastante en consonancia con lo que ustedes quieren. Esa es a veces la libertad de los medios de comunicación y esa es la realidad, guste o no guste. O sea que la Generalitat no paga simplemente porque no quiere y porque no hay una voluntad manifiesta. Pero bueno, son los principales morosos que tenemos. A ver si les tenemos que enviar el cobrador del FLAC. Gracias.
Gracias, señor Blázquez. Señor Bea, té la paraula.
Si puc, perquè la darrera intervenció m'ha deixat. No, després quan parlem tots plegats, ara sense tenir ningú d'afecció i que la gent no vota i tot, si ens escolten molts dels discursos que estem fent amb tacticisme polític i buscant atacar els altres per si, doncs és una mica lamentable. El darrer discurs del senyor Blat, que a mi em cansa molt aquesta demagògia tan ben trobada per això, està ben trobada, però és demagògia al cap i a la fi del llibre. Bé, sobre la tarifació social... El Carles, és que és una discussió que sempre tenim, no? Nosaltres diem que no, ell diu que sí, i ja està. Però com que ell té més vots i més regidors, doncs ja guanya ell, ja està. Però jo, nosaltres quan diem això, i ho dic perquè he anat a fer-ho de manera més esquemàtica perquè se'ns entengui, no nego res, no entraré a rebatre res del que ha dit el Carles perquè me'l crec. Tot el que ha dit és cert, n'estic convençut. Però nosaltres quan parlem de tarifa social és que tots els preus públics, totes les taxes, fins i tot ho vam dir al darrer debat, totes les sancions administratives, quan estan a pagar una multa, també és important el nivell de renda que tenen les persones, doncs es paguin en funció de la renda. Per nosaltres això és tarifa social. Tot el que no sigui això es pot dir de moltes maneres i poden ser positives, però no és tarifa social. Ràpids apunts. Quan jo parlava de la lliure disposició dels conductors de barri, no deia que no en tinguessin, deia que per mi era insuficient. Ah, vale. No, però, i sobre la gestió, d'acord, però com que m'has mirat a mi, doncs, sobre la gestió dels diners, que quan ho comentava, no sé si se m'entès molt, jo quan vaig ser representant del Consell de Mirassol, l'anterior mandat, la primera lliure disposició l'vam gastar en un, evidentment es deia, en anglès li dèiem skate park, no? No sé si els veïns van tenir la sensació que ho estava en una inversió que decidien ells, però jo vaig veure molt que hi havia una cosa que se volia fer i es convencia els veïns una miqueta que allò es feia fer amb aquells diners. Ho dic perquè per mi han funcionat així les esperes dels fons de barri. Aquí em referia una mica al canviar l'orientació de la despesa. Sobre la sala polivalent i sala concerts, aquest és el darrer apunt que faig. Penso que abans he explicat prou, bueno, prou bé, no és per ser xulo, però penso que ha sigut bastant concís. La sala polivalent i la sala concerts, jo la sala polivalent no sé quant val, no tinc ni idea, però la sala concerts sí que sé que per molt menys d'1 milió d'euros, nosaltres hem mirat pressupostos amb col·lectius amb qui hem parlat, i per molt menys d'1 milió d'euros es pot fer. I a més una inversió d'aquestes, jo li comentava al Carles això, que penso de poble, que pot generar un consens important perquè acontentaria, hi ha poques vegades que una cosa pugui acontentar tanta gent, no? O sigui, joves i no tan joves que vulguin un determinat tipus d'oci, veïns que no vulguin concerts al centre, penso que pot ser una d'aquestes inversions guanyadora, win-win en anglès, i que hauríem de mirar-la per aquest mandat.
Gràcies, senyor Bea. Per tancar torn i per tancar debat, senyor Soler, per al·lusions, què li passa? Digui. És el que va preguntar vostè a mi.
Puc parlar?
I tant, digui. Bueno,
em passa que vull parlar per al·lusions.
Molt bé.
I em sembla que el Ferran o no m'escolta o no em vol escoltar, perquè jo no he negat que no hi hagués una partida lliure d'exposició. Senzillament dic que nosaltres el que desitjàvem és que la partida lliure d'exposició dels barris fos equitativa i fos la mateixa que tenen la resta dels barris, perquè són els dos barris del centre que tenen més població de Sant Cugat, i clar, és el que deia l'Ignasi, totalment d'acord, hem de veure com la gastem aquesta lliure disposició. Si és per fer inversió, no, evidentment, els carrers estan ja asfaltats, però si és per fer lliure disposició i per dinamitzar el barri, tenen tot el sentit que hi hagi una partida. Jo no he dit que no hi hagués, perquè a més és un dels acords de govern amb això. Per tant, jo o no m'escolta o no em vol escoltar.
Queda aclarit, senyor Soler. Senyor Brugueroles, per concloure i intentant no obrir cap debat nou, li agrairia, doncs...
I si es tanco de forma...
Vinga, endavant.
No, aviam. A veure, dels consells de barri hi ha una qüestió que sí que m'interessa destacar, que és que és cert que quan hi havia consells de districte, fins l'any 2010, l'aportació pressupostària era superior. Però jo crec que a ningú se li escapa que els darrers... no sé, 10-15 anys...
4 anys.
Bueno, no, però... O sigui, a veure, Mirasol com era fa 15 o 20 anys i com és avui. Ara s'està fent el darrer, ja està finalitzat pràcticament, el darrer tram que mancava per urbanitzar de Mirasol, de Sant Joan de Mirasol. El pla de barris de les Planes ha durat el que ha durat i tot això. Avui les Planes, diguem-ne, està íntegrament urbanitzada. A la Floresta hi ha el pla de millora que tothom coneixem. És evident, diguem-ne, que la necessitat inversora que hi havia molts anys enrere... avui ja no hi és. Aquests darrers 4 anys realment, a veure, s'ha fet un pas jo diria molt significatiu, no ha acabat, l'altre dia parlàvem amb Ramon Piqué, no ha acabat, clar que cal continuar insistint, etc. Llavors la composició i la magnitud dels saldos de lliure disposició tot és discutible, però certament també ho deia el senyor Villasenyor, que la inversió doncs probablement ha d'anar a les partides generalistes d'inversió i tendir cada vegada més a que hi hagi un altre tipus d'apostes ciutadanes per part de les entitats o de les persones, no?, que vagin contribuint a decidir aquests pressupostos, que és una mica amb la línia amb la qual estem tothom. Però clar, crec que té un sentit, diguem-ne, que aquestes partides ara tinguin aquest import. Bé, dos coses molt ràpides. Lo de l'àrea metropolitana dels polígons sí que està al pressupost, i la setmana passada la policia va rebre una formació en l'àmbit de la violència domèstica. I finalment, el fons de liquiditat autonòmica són diners dels catalans que se'ns presten, excepte aquest any, amb interessos. Per raons polítiques, aquest any es frena el pagament. I això finança què? Doncs res, els serveis socials, l'educació, la sanitat, res important. Res important. I això, doncs, hi ha grups catalans que ho defensen. Jo ho trobo incomprensible. Però això són les dades, són les que són. L'aportació fiscal dels catalans és clarament positiva, no discutirem la magnitud, és igual. Per tant, és una part només dels nostres diners que tornen amb interessos, i ara ens els retenen a tots els catalans, hagin votat el que hagin votat i pensin el que pensin sobre la independència, per raons polítiques. No? Si a vostès això els sembla bé, doncs molt bé, felicitats. A mi, no.
Gràcies. Exaurim el debat. Només a títol de l'alcaldia, el que vull doncs, és agrair-los el debat cívic, vull agrair-los el debat constructiu que hem tingut.
Vull agrair també aquells grups que fan abstenció, els hi agraeixo el vot de confiança, perquè crec que podem construir i millorar. Agraeixo especialment a Esquerra Republicana que ens doni suport afirmatiu en aquesta proposta de pressupost i doncs, en aquest sentit disposats des del govern també a continuar parlant i a continuar doncs, extenent la mà a aquells grups que vulguin doncs, posar-nos propostes constructives i que vagin en la línia de què coincideixin els programes i puguem millorar els equipaments i les actuacions i els serveis a la ciutadania i, evidentment, doncs, lamentar el vot contrari i doncs, encoratjar-vos a que mireu o tingueu una mirada doncs, més positiva de cara doncs, al proper plenari i a que puguem doncs, tirar endavant aquest pressupost. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor del pressupost. Gràcies. Abstencions. Moltes gràcies. Vots en contra. Moltes gràcies. Doncs queda aprovat inicialment aquest pressupost. S'aixeca la sessió.